A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Déu i... 23 minuts del matí, gairebé 10 i 24, i en una taula de la Sitgetana, en Joan Totosaus està al costat d'alguns dels, diríem que, inversors, empresaris que han posat en marxa aquesta iniciativa que al carrer Sant Bartomeu proposa un lloc on beure cervesa que s'ha produït de manera artesanal en el mateix indret. Per tant, estem en un obrador de cervesa. No sabem si a la història de Sitges hi ha massa referències a obradors de cervesa. Ens sembla que no, que hem fet vi, que hem fet malvasia, hem fet altres coses, però cervesa ens sembla que no. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs ho has dit correctament. Estem en una taula de la Sitgetana Craft Beer i estem al costat d'alguns dels responsables. Deixem-ho així, que queda millor. D'aquest nou local, d'aquesta iniciativa que a l'inici del carrer Sant Bartomeu doncs proposa catar doncs cervesa artesana, una cervesa que s'està fabricant ara mateix. De fet, ara mateix estem a fora, entrarem més tard com a mínim per fer allò, una visita sonora del que és l'obrador de cervesa, però estem aquí al costat doncs de tres de les quatre persones que hi ha al darrere del projecte. La quarta ens han dit que ha d'arribar, però de moment encara no hi és, que és l'Àxel, però estem al costat d'en Manel Andreu, estem al costat d'en Marc Neumann i estem al costat també de la Mercè Rafeques. A tots tres, doncs, agraïts, bon dia, i no sé per qui començar a preguntar doncs això, d'on surt la idea de fer un obrador de cervesa aquí a Sitges?
Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, surt una mica de... A veure, jo fabricava cervesa a casa, diguéssim, des del 2004, 2005...
Joan, està parlant l'Àxel, eh?
No, està parlant el Marc.
Hombre, Marc,
hola,
bon dia. Ara, és que et dic que si no ens perdrem, eh? D'acord, està parlant en Marc, perfecte.
Sí, sí, sí.
Marc.
Em confonen sempre amb el germà.
No passa res, mentre et confonguin amb el germà, que és soci també, no passa res. Sí, sí, sí. Tu diràs, Marc.
No, això, mira, jo tenia abans... Bueno, sempre he treballat a... No té res a veure, però jo he treballat sempre en el món del teatre i, bueno, ara fa uns anys que estic fixa un teatre, que és el Teatre Nacional, però abans feia bolos i tal, i sempre tenia moltes temporades que no tenia feina, i per fer alguna cosa se'm va acudir mirar a veure què podia fer així per ocupar les hores, i se'm va acudir fer cervesa. Mira, no em preguntis per què. Bueno, sí, perquè m'agrada molt la cervesa, no ens enganyem, i vaig trobar que es podia fer fàcilment a casa. Això el 2005 era, si no m'equivoco, i això es comença amb una nevera de càmping i una olla a casa i molts problemes, i mira, i s'acaba uns, no sé quants anys després, 7-8 anys després, obrint una fàbrica de 500 litres de cervesa. Ja veus.
Doncs per qui ens escolti, què es fa en aquesta olla i què es fa amb una nevera de càmping a casa? Què s'hi fica dins aquesta olla? O bàsicament, la cervesa què és? Llúpol i aigua? O com va això?
Vinga, ho explico perquè hi ha molta... Vinga,
molta literatura, suposo,
sí,
no?
Sí. La cervesa, bàsicament, bueno, si estem parlant de cervesa artesana, que de fet és la cervesa de veritat, obviaré la cervesa industrial perquè, bueno, definitivament no ho és pas cervesa, és, però haurien de dir cervesa industrial, però bueno, en definitiva la cervesa no és més que una sopa de cereals, és així, ni més ni menys. El que és que està fermentada, és agafar malta, normalment es fa servir malt d'ordi,
sí,
i el malt d'ordi es tritura, es fa infusionar amb aigua durant, bueno, depenent de la recepta, més temps o menys temps, i obtens una mena de sopa molt dolça, un xarop pràcticament, perquè s'extret tot el sucre de l'ordi. I això és el que després, si l'afegeix llúpol per aromatitzar-lo, per donar-li una mica d'amargor, perquè sigui més bebible, per dir-ho d'alguna manera, es fa refredar ràpidament, perquè això està bullint a 100 graus, temperatura d'ebullició, es refreda 20 graus, se li afegeix llevat i es deixa fermentar una setmana, i aquí tens cervesa, ni més ni menys.
O sigui que és un procés relativament llarg, no?
Home, sí, la fabricació, a veure, jo, obviant l'altre tema de la nevera de càmping i tal, que la cosa es complica molt, ara mateix, per fer 500 litres de cervesa em puc estar 12 hores per fer-la, Això vol dir que està dins del fermentador al cap de 2 hores de començar a moldre la malta. O sigui, és un procés complet, des del principi fins al final passen aquestes 10-12 hores. Però t'has d'esperar una setmana, 10 dies a que fermenti, clar. Això vas controlant la densitat del líquid, vas mirant una mica com va evolucionant i quan veus que ja ha fermentat, que es fa a través d'un densímetre i una sèrie de proves, doncs dius, va, ara ja ha acabat la fermentació i ja pots embarrilar-ho.
I abans...
Encara t'has d'esperar 3 setmanetes més a que maduria dins del barril o dins de la cuba de fermentació, de maduració, per dir-ho millor, que creï el gas... i ja es pot veure, total un mes.
Abans en Joan no segueixim altres qüestions, això condiciona molt el negoci? Aquesta forma de produir? Saber que després d'un mes el producte pot volar amb res, amb 2 o 3 dies, per exemple, o cal una organització molt, molt estructurada per tenir sempre producte disponible?
Bueno, aquí és el meu, sobretot, taló d'Aquiles, perquè, clar, una cosa és fer cervesa a casa pels amics, fer 15-20 litros, i l'altra haver de tenir sempre producte per la gent. A veure, nosaltres vam començar amb una previsió molt, diguéssim, pessimista, de que vendríem, pues, que igual en un mes podíem vendre 1.000 litros, i si anàvem així ja anàvem fantàstics, i no ha estat així. Hem venut el doble, hem venut 2.000. Això vol dir que tota la producció que tenia per 2 mesos... Bueno, esgotat completament, vull dir, i tota la que està fermentant ara sortirà d'aquí 2 setmanes, amb la qual cosa tenim aquí un moment molt divertit, que és que tenim una fàbrica de cervesa artesana que no ven cervesa artesana feta aquí. És una mica un drama per mi, perquè jo volia que tota la cervesa fos fabricada aquí, evidentment, que és el que a mi era la nostra il·lusió i la nostra idea, bàsicament, tot fet aquí, molt al mateix puesto, però bueno, ara hem contactat amb altres productors de cervesa artesana catalans, que n'hi ha molts i molt bons, i estem servint unes cerveses artesanes prou correctes, bueno, més aviat molt bones, perquè a mi m'agraden, bueno, és un producte sensacional que fan a molts puestos de Catalunya, no són pas els únics, i això esperant que d'aquí un parell de setmanetes ja tinguem, bueno, ara tenim 2.000 litros a la càmera i 1.000 més fermentant, o sigui que això en breu tindrem producció a tope aquí per servir.
Déu-n'hi-do, eh? Tantes vegades que parlem de la producció de malvasia i aquí en 2 setmanes es fan litros de cervesa, però vaja, o surten litros de cervesa amb una quantitat bastant més alta, per descomptat. En Joan Calatestada, quina diferència hi ha entre la cervesa del dia a dia que podem comprar a qualsevol supermercat, Joan?
El que diria, ho ha definit, em sembla, molt bé el Marc, i és que la cervesa industrial, doncs, li falta... allò del bon vi també, no? Que li falta una miqueta de cost, i potser és el cost el que, no, sense ser cap expert en cervesa, oi? Però potser és el cost el que guanya a l'hora de diferenciar una cervesa artesana de la que seria una cervesa industrial. En Manel també pot intervenir, o la Mercè, no sé si aquí l'expert veig que és en Marc.
La Mercè em sembla que és qui ha dissenyat tot el local, no?
Sobretot és com amb el vi, normalment la gent quan veu el vi, el primer que... Hola, que no te saluda, Vicenç.
No passa res, Manel.
El primer que veus és el color, sempre, i amb el color ja veus un color molt diferent, normalment no és tan clarificada, no es veu tan transparent com pot ser una cervesa industrial, veus colors més diferents, amb l'aroma, ja quan t'apropes el got al nas, els matisos ja són... la diferència ja és insultant entre una cervesa industrial i una cervesa artesanal, i ja quan t'ho poses a la boca notes densitat, notes tota una sèrie de coses que dius, bueno, no estem parlant del mateix.
És més pujada de grau, Manel?
No,
puja,
no, no.
O per dir-ho d'una altra forma, puja més al cap o no?
No, al contrari, és una, la gradació és la mateixa, i diria que l'assimil és millor, perquè és més natural i l'assimilació que tens és més bona. No, és més difícil embriagar-te de cervesa artesanal.
És que bàsicament, perdó, però aquí sí que m'agradaria dir una cosa, sóc el Marc un altre cop. Vinga, és que la cervesa artesanal té alcohol, però té l'alcohol normal, des de 4% fins a 6%, no tindrà més. Però això, a més, com que té tantes proteïnes, tants minerals... A veure, és una beguda que a la vegada, que poguessin dir, t'embriaga, a la vegada t'està hidratant. Vull dir, és molt difícil agafar una borratxera d'aquestes dolentes amb cervesa artesanal, perquè és tot natural i t'estàs hidratant a la vegada que beus. Sembla una tonteria, però no ho és, perquè és molt important aquest matís. Tu pensa que la cervesa industrial està pasteuritzada, té conservants, bueno, és alcohol i aigua i poca cosa més. La resta, amb perdó, no serveix per massa cosa. El gust, Sí, està fabricada a base de... Bueno, no conec exactament el procés, però la majoria són pues, concentrats o diguéssim, com és això? Extracte de llúpol, per dir alguna cosa, no? Vull dir, no és productes naturals. Llavors ja no... Bueno, no és el mateix de cap de les maneres, eh? Jo li dic, i molta gent del món de la cervesa artesanal li diu a la cervesa industrial, li diu refresc de cervesa, per diferenciar-ho.
Abans de tornar a parlar de la cervesa, la Mercè ha decorat, em sembla que ha estat la responsable del disseny de l'interiorisme del local, no?
Hola, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Bones. Sí, he tingut la sort que, bueno, ja que formava part de l'equip, doncs m'han deixat intervenir en el tema de la decoració i hem procurat una mica que tot el que és el disseny tingui a veure en el món artesanal. He volgut treballar també amb industrials que fan una producció molt artesanal dels seus productes, una miqueta per lligar el concepte, no? Perquè sigui realment un espai, pues, vinculat al tema artesanal i que tot acompanyi.
Suposo que no deu ser fàcil per un interiorista trobar un client que li digui fes el que creguis convenient i sí. No deu ser fàcil tampoc trobar artesans, no sé, en el Facebook on hi havia algunes de les fotografies del procés de muntatge del que és la cerveseria, des de les rajoles fins a les taules, la S de la porta d'entrada, tot ha estat cuidat fins al mínim detall, no?
Sí, és una mica el que et deia, comentava abans, que la idea era una mica aquesta, no? Mimar una mica el detall i aprofitar que el nostre entorn, doncs, també ens envolta gent que sap treballar molt bé i fer bé la seva feina i vincular-ho tot una miqueta.
És un local força net, des del punt de vista de la decoració, ha estat volgut.
Sí, la idea és que fos un espai molt lluminós i clar, que es diferenciés una mica de tot el que són les cerveseries, no?
Per això t'ho deia, no? Tenim aquella imatge dels pubs o de les cerveseries,
exacte,
més aviat plens de fusta, etcètera.
Sí, aquí la nostra idea era una mica fer un espai una mica diferent perquè s'entengués que el que venem també és un producte diferent i que sigui un espai on tu puguis venir a qualsevol hora del dia i que hi pugui venir qualsevol persona, que no només està destinat als cerveceros, no? Que això és una mica per famílies, per tothom, que tothom pugui venir a conèixer el que és aquest producte artesanal fet aquí, fet a casa, fet amb carinyo.
Doncs tant en Marc com en Manel, el que acaba de dir la Mercè també és prou important. Algú va pensar, home, només cerveseria, vols dir que això va ser... No sé si en algun moment, motiu de converses, vols dir només cervesa o que només, o hem de fer alguna cosa més que no sigui això?
Bueno, és aquest concepte, o sigui, ens volem obrir a la resta de la gent i som conscients de que igual ve una família i no tothom beurà cervesa, hi ha nens i a vegades pues, hi ha gent que no li agrada la cervesa. Llavors, pues, sí, vam dir, posem cosetes molt limitades, no entrem en gamma de refrescs, però el que sí que tenim són sucs, aigua i algun vi d'aquí de la zona, pues, amagat per aquí, per si algú el vol.
I la cervesa en què es pot tastar, la cervesa artesana? Per no dir allò, agafa un vas de cervesa i ja està. Molts, òbviament, combinen la cervesa amb infinitat de coses, com és una bona mostra, el tapa-tapa, etcètera, etcètera. Però, habitualment, per tastar estrictament allò, per fer el que els experts o els que sou grans coneixedors d'aquest món, per tastar una cervesa artesana, cal prendre-la amb alguna cosa?
Bueno, normalment s'acompanya amb formatges, curtits i coses d'aquestes, amb productes avinagrats, pues perquè va bé per acompanyar el sabor de la cervesa. Però bueno, és com tot, no hi ha res. Sí que hi ha algú escrit, però tampoc cadascú té el seu paladar i pot acompanyar-lo del producte que vulgui. Fruits secs, productes picantons, també va molt bé. És una miqueta això. I és una mica també amb el que hem fet per acompanyar els productes que hem posat a la carta.
D'acord, i des d'aquest obrador, quins productes han sortit? Quines són les cerveses que han sortit?
Quines? Ah, sí. Bueno, a veure, doncs, fins al moment van començar. A veure, quan vam obrir teníem una que era... Bueno, ja entrarem al món ja complicat i extens dels estils de cervesa, però bueno, van començar amb una Pale Ale, que és, diguéssim, és una recepta bàsica.
Què vol dir Pale Ale?
Bueno, Pale Ale vol dir ni més... Bueno, Ale. Ale, que és la part final del nom, és el tipus de fermentació. La cervesa pot fermentar de tres maneres. Una l'obviarem perquè és la fermentació tipus làmbic, que és una fermentació espontània que pot trigar un any a fermentar correctament, fa un tipus de cervesa que aquí no tocarem pas el tema. Llavors hi ha dues fermentacions importants, que és la ale i la lager. La lager És una paraula alemanya que bàsicament es refereix a cerveses que estan fermentades a baixa temperatura al fons del fermentador i que després s'emmagatzemen durant uns mesos a un celler, un lager, que es diu en alemany, vol dir guardar en un celler, bàsicament, en una sola paraula. I després hi ha les ale, que tenen la tradició més anglesa, belga, per dir alguna cosa, i és un tipus de fermentació que es fa a 20 graus, aproximadament, entre 18 i 24 graus, nosaltres fermentem a 20, i es fermenta a dalt del fermentador. O sigui, a dalt del fermentador es produeix una espuma, un moviment molt important, i és un tip, dona aquest tipus de cerveses tan afruitades, tan aromàtiques, amb aquest tipus de cos. La lager típica industrial seria pues, una Estrella o una Heineken, és una lager d'estil Pilsen, que és una altra història, l'estil, però bàsicament és una lager, i les ale, pues, així industrials, es poden conèixer les Guinness, les Newcastle o cerveses belgues.
Això és un món, eh?
Sí, no, és que hi ha...
Bé, no, he dit un món i és un univers, però...
Sí, clar, és que clar, parteixes d'un tipus de fermentació i a partir d'aquí hi ha mil receptes.
D'acord, i pale què vol dir?
Bueno, pale vol dir pàl·lid, ni més ni menys.
D'acord, gràcies.
No, bueno, bàsicament és que, clar, pale ale... A veure, jo, tot i que vol dir pàl·lid, jo li afegeixo un punt torrat. Bueno, aquí ens agrada molt, tant la Manel com a mi, ens agrada molt... des de quan van començar a fer la cervesa fa uns anys, ja afegir sempre maltes torrades. Llavors, clar, probablement sigui més una Amber Ale, la Sant Bartomeu, però com que la recepta és el d'una pale, i hem dit Sant Bartomeu Pale Ale, que ningú s'emprenyarà, espero, i no passa res, perquè així cadascú li posa el nom que vol. No?
Què fa que una cervesa sigui negra o no?
Bueno, pues això és ni més ni menys la quantitat de malta d'ordi, de malt d'ordi, des de la quantitat de torrat que porta, perquè la base és la pàl·lida, la Pale Ale. Llavors, tu pots ficar un 90% de pale ale i un 10% de torrada i ja tindries una amber o una golden o una brown, no? Que a mesura que li poses més torrat vas augmentant el color, però hi arriba un punt en què el que has de fer directament és ficar una malta que es diu chocolate malt o cafè malt, que es diu, és una malta que directament més que torrada està cremada, bàsicament tu la tastes i te gusta cafè cremat fins i tot, pues això es fica en petites quantitats. Pot semblar que n'hi ha molta, però no. De fet, no hi ha més d'un 10% com a molt a la recepta, però dona el color negre i aquests aromes de xocolata, de cafè. Això seria la cervesa negra, que també en fem una, però que està en procés, perquè aquesta pot trigar de 2 mesos i mig a 3, o, bueno, bàsicament uns 2 mesos a madurar, i llavors, clar, des que la fas fins que surt 2 mesos, doncs ja la farem. Igual al setembre la tenim.
Ens has parlat de la Sant Bartomeu.
Sí. Sí, aquesta va ser la primera que van tenir, la Sant Bartomeu, que és la que van inaugurar i la que es va acabar pràcticament en una setmana. Després van treure una segona recepta molt, bueno, que a mi m'agrada molt, que és un tipus IPA, que vol dir India Pale Ale, que aquí ja ens compliquem una mica, perquè la història és que a sobre la recepta bàsica de Pale Ale se li afegeix molta més quantitat de lúpul en diferents moments del procés, de forma que tingui una cervesa molt més amargant i molt afruitada, molt floral, i seria una IPA. Aquesta li van dir Tecla. Ja veus que els noms anem molt...
No, està clar.
No ens movem de Sitges,
I suposo que la cervesa permet batejar-la de moltes maneres possibles.
Sí, no? Sí, no, pels noms hi ha molta... El meu germà té moltes idees de noms divertits i l'he d'anar frenant.
I afegeixo aquí que l'Àxel ha arribat, el que passa és que s'ha situat allà al fons de la barra, oi? Va escoltant la conversa.
És que nosaltres, quan parlàvem amb el Marc, ens imaginàvem aquesta pissarra, que molts han vist, on hi ha un munt de percentatges i alguns d'aquests acrònims que ens comentava ara en Marc, i jo no sé si durant els primers dies de la Sitgetana s'ha hagut d'explicar molt tota aquesta quantitat de percentatges i aquests acrònims que ara, ens dius, Marc. Sí, no?
Sí, molt, però bueno, això és bàsicament una de les coses que volem fer aquí, que és explicar no només el que és la cervesa artesana, sinó les característiques de cada tipus de cervesa. Llavors, els acrònims bàsicament es refereixen, i encara posem pocs, perquè hi ha llocs que posen molt més... Clar, hi ha uns paràmetres que defineixen la cervesa. Nosaltres, bàsicament, indiquem el tant per cent d'alcohol, que posa A, B, U, B i un tant per cent, és average in volume, per dir-ho d'alguna manera.
O sigui, la mitjana en volum?
És en volum. L'alcohol el puc donar en volum perquè no sé dir-te quin grau d'alcohol té la cervesa. Jo faig una medició de densitat abans i després de fermentar i em surt un tant per cent de sucre consumit i és l'alcohol en tant per cent. I després l'altre paràmetre molt important que donem és l'IBU de la cervesa, que és International Bittering Unit System, que vol dir...
L'acidesa? L'agró?
No, vol dir l'amargor.
L'amargor,
això. És un indicatiu, és un número, en definitiva, però que està consensuat entre cervesers de tot el món. Abans hi havia dos, hi havia l'European Bittering Unit System i l'americà. I al final es van posar més o menys d'acord, d'aquella manera, com sempre, i més o menys tothom parla d'Ibus ara, tot i que
aquí, aquí t'estem escoltant i això és pitjor que el vi, eh?
Sí. Però bueno, lo de l'Ibus és molt senzill,
d'acord, d'acord.
Una cervesa molt poc amargant tindrà uns 10 Ibus d'amargor, que és el poc que li puc donar la mínima quantitat de llúpol que porta, perquè sí, tota l'amargor ve del llúpol. I una cervesa molt amargant, com podria ser una IPA, una India Pale Ale, com deia, o una Imperial IPA, aquestes ja poden arribar fins a 120-150 IBUs, i fins i tot hi ha competició de gent que es dedica a fer coses molt amargants, encara que siguin imbebibles, però bueno, quan més IBUs, doncs millor per ells.
I en general, què agrada més?
Mira, ja, no sé, la veritat és que hi ha dos tipus de gent, directament, els que els agrada la cervesa torrada i els que els agrada la cervesa amargant, i d'aquí ja es va diversificant més la cosa. Hi ha gent que no pot amb la cervesa amargant i gent que no pot amb la cervesa torradeta i dolça. I a partir d'aquí, bueno, després hi ha el que li agrada la cervesa de blat, que aquesta és un altre tipus, un malt de blat en lloc de malt d'ordi, i fa una fermentació molt diferent, més àcida. Personalment a mi jo no sóc massa amant de les de blat, però la gent li agrada molt i també en fem una, que es diu Sitgetaner, per cert.
I des de l'inici has modificat alguna recepta d'acord amb, no sé, amb com ha sortit, amb com l'han apreciat els clients?
Que si l'he modificat, dius?
Sí, si l'has, no, si l'has afinada o, no, no, o has sortit tot tal com ho plantejaves?
Sí, de moment, clar, és que durant molts anys hem estat provant receptes a casa, tinc, bueno, una experiència d'anar fent fins que han sortit, igual n'he fet 20 de diferents fins que ha sortit alguna en condicions, i llavors a partir d'aquí ja la recepta per mi és inamovible, no?
D'acord, t'ho preguntava per si això de les proporcions, esclar, fer-ho a casa ho fas amb unes proporcions, i sí, si veritablement sí, això és una equació que no falla, si es fan servir unes proporcions a casa i es multipliquen d'acord amb el, amb el, amb el magatzem que tens, en el dipòsit que tens, això funcionarà igualment.
Sí, home, en principi de moment ha funcionat així,
de moment ha funcionat així.
Clar, jo feia per dir alguna cosa per 25 i ara estem fent per 50, seria per 500, perdó, millor dit, eh? Llavors, clar, s'ha de multiplicar, pues, la cosa, i s'ha de fer una sèrie de regles de 3, no és exactament multiplicar per 20, però bueno, de fet hi ha un programa informàtic estupendo que es diu Beer Smith, que és fantàstic, que és un software que et permet anar modificant les receptes a base de tu la vols més amarga, la vols més amarga. Home, és una mica complex de fer anar, però un cop el domines, jo el faig servir moltíssim i em va de conya.
Doncs ara tant, suposo que en Manel com en Marc com la Mercè o fins i tot des del fons l'Àxel ho podria dir. Ens agrada la cervesa amb molta escuma, amb poca escuma, a l'hora de servir-la. Si això també és un petit repte o no. Joan, anaves a dir.
Sí, no, anava a dir que l'Àxel ja se'ns ha afegit.
Entesos.
Per tant, doncs, també el podem saludar i ens pot explicar això, si precisament si ens agrada la cervesa amb molta espuma, amb poca espuma. Jo li anava a preguntar també a l'Àxel si s'han de fer moltes explicacions des de darrere de la barra.
Sí, sí, s'han de fer moltíssimes explicacions. La gent quan ve a demanar una cervesa d'aquestes, el primer que et diu és, bueno, explica'm perquè no sé del tema, com si fos algo extraterrestre, no? Llavors, bueno, però més que res expliques una mica el tipus de cerveses que tenim i, com ha dit ell, pues, cadascú, segons li agradin més torrades, més àcides, més amargues, pues, escull la cervesa.
I el gust es sobta d'entrada?
El què?
Àxel, el gust, el sabor de la cervesa sobta d'entrada? Aquí l'aprèn?
Sí, sí, la que sobta, sí, sí. Sobretot la gent que ve una mica que no li agrada la cervesa i quan la prova, doncs, li agrada. Hi ha gent que no li agrada, no sé si ho han dit abans aquí.
Més que dir-ho així, parlaven del contrast que hi ha entre la cervesa industrial, la més comú que tothom pot comprar, i la cervesa artesana. Els que venen de la, cometa, cervesa industrial, noten un canvi important quan serviu?
Sí, sí, home, clar, sí. No, és que no té res a veure una cosa amb l'altra. Els agrada, en general els agrada molt més. M'he trobat molta més gent que els agrada més que no pas al contrari. I sobretot m'he trobat bastanta gent que no vol, que no la vol tastar i els hi deixes tastar i quan la proven els agrada. Ah. Els agrada més que no pas la comercial. I gent que no li agrada gens la comercial i els agrada l'artesana. Ah. És que jo crec que és un producte que és totalment, que el sabor no té res a veure una amb l'altra.
Com que això és una empresa, sí, fins on pugueu explicar o fins on pugueu dir, quin esforç econòmic us ha suposat i fins a quin punt una empresa que es basa en un procediment artesanal que ha de mantenir uns tempos, com comentàvem amb el teu germà Marc, etc, etc, fins quina previsió ja de que surtin els números, si això ha estat molt arriscat, si no, si veritablement això ha estat un cop de cap que heu fet important, acceptant un determinat risc en aquesta aventura.
Vicenç, si em permets aquesta pregunta, li
sí.
Aquí, li passo amb el
Manel?
Comptable. Amb el...
Qui és el comptable en aquesta casa?
El gerent.
El gerent?
El senyor Manel.
Doncs vinga.
I has vingut tu per aquí, no?
Encara no.
Vale.
Encara no. No sóc massa cerveser. Llavors puc dir que no m'he passat per grans llocs a prendre cervesa.
Tu vine.
Però vinga.
Vinga.
Manel. Adeu. En Joan Riu.
Perdona, Vicenç.
Perdonat.
Pues,
perdona'm a mi per no passar-m'hi.
Tingues en compte el que...
Els números.
Normalment, tens quan entres en un negoci, tens les despeses de reformes, de constitució d'empresa, tot això. Són despeses grans. Afegeix-li el cost de la maquinària. El cost de la maquinària és un dels principals actius de l'empresa. O sigui, estem parlant de números que hem fet un esforç econòmic.
D'acord.
Hem tingut una implicació molt gran.
On l'aneu a buscar, la maquinària, Manel?
La maquinària és una empresa de Barcelona, però realment la maquinària està feta a Itàlia.
Entesos.
És un sistema italià que, pel que hem estat mirant, sobretot el marc, és un dels més eficients que hi ha a nivell d'estalvi d'energia i d'aigua. I llavors és el sistema que hem fet servir. I això, però bueno, nosaltres esperem que l'establiment funcioni i no esperem recuperar-ho molt ràpid, però que en un temps podem anar més tranquils.
Està de moda la cervesa artesana?
Està de moda? No.
No?
No. El que s'està veient que la gent, bueno, el que va passar fa un temps amb els vins, fa un temps amb els vins la gent no bevia vi ni era... Ara tothom sap de vins. Jo penso que ara
saber de cervesa sembla més complicat,
Pel que no, és molt més fàcil.
És molt més fàcil?
És molt més fàcil.
D'acord.
Si ho fem nosaltres és molt més fàcil. Pensa que simplement el procés del vi es pot allargar anys. El procés de la cervesa és molt més curt. Estàvem parlant que igual en 2-3 mesos podíem tenir una cervesa feta.
D'acord.
De mitja en un mes la podem tenir.
Parlaves, però, del coneixement del món de la cervesa, i sí. Si això és un camí que s'acaba de començar.
Però tu has emprat la paraula moda.
Sí.
No volem que sigui moda.
No,
volem
ben
que
dir.
Sigui que la gent ja no té por a provar-ho, vale? S'ha trencat la barrera aquesta, i suposo que en el cas de Sitges nosaltres tenim la sort que coneixem molta gent i això fa que molta gent vingui i, com som nosaltres els que la venem, tingui menys por encara a provar-ho. Però és una mica aquest concepte de que la gent ara està més predisposada a provar coses noves i a investigar. I primer proven la pale ale, la recepta bàsica, i a partir d'aquí van provant altres coses.
I la matèria primera, parlàvem de la infraestructura, òbviament, i de la maquinària, la matèria primera d'on ve? Ve d'aquí, la aneu a buscar fora? No sé si hi ha molt on escollir? No.
Ens la comercialitza la mateixa empresa. Llavors, en un temps vista, hem d'anar fent la compra dels productes que necessitem. El malta, el lúpul, l'aigua la tenim, llavors el malta i el lúpul ho hem d'anar a comprar ja els llevats.
El trencaclosques més gran d'un gerent és que les previsions econòmiques es vagin complint?
Jo crec que el primer problema és que et vingui la gent. Aquest, per sort, l'hem solventat i ens està venint la gent. Després ja farem quatre els números.
Què veu pensant si estàveu en un carrer una mica complicat?
Estem a 20 metres al cap de la vila.
Sí, sí, però suposo que el comentari aquest de dir...
Nosaltres no som conscients, la gent no sé si som conscients. Però estem a 20 metres al cap de la vila.
Cert. Absolutament.
És el carrer Sant Bartomeu és un carrer...
És un carrer
per la taula d'en Francesc.
Sí.
Fa molts anys, després va haver la màfia. És un lloc que hi ha hagut comerç aquí.
Però no sé si dir si és un carrer per descobrir encara.
Sí.
Que amb moltes coses dona aquella sensació d'estar tan a prop del centre neuràlgic i, en canvi, està tan lluny per altres coses, no? I no sé si d'alguna manera esteu captant personal cap a un lloc on habitualment hi transcorria poc.
Sí, realment sí que és un dels carrers tot i que està 20 metres al cap de la vila, passa menys gent que pot passar pel carrer de Cuba, per exemple. Però bueno, insisteixo, és posar una llum a la porta i que la gent et vingui, no? És atraure-la una mica, estem a 20 metres al cap de la vila. Penso que no ha de ser complicat.
També al gerent li preguntem, o amb en Marc o qualsevol dels altres, és clar, la cervesa es pot vendre i fins i tot en determinades festes la cervesa ho es regala o es ven rebentada de preu, etc. Per valoritzar un producte com el que feu, Els consumidors també han de ser conscients d'un determinat preu. La qüestió del preu, del valor del producte s'ha posat també molt sobre la taula?
Sí, bueno, nosaltres no volíem tenir la cervesa cara i crec sincerament que no la tenim cara, perquè cervesa que pots trobar en molts puestos, bueno, ara parlaré de Barcelona perquè és el lloc on més cerveseries artesanals hi ha, no que la fabriquin però que la serveixen. Hi ha llocs molt interessants a Barcelona que animo la gent a provar-ho, perquè aquí és una manera d'entrar a cerveseries que venen cerveses artesanals americanes, angleses, italianes, alemanyes, catalanes evidentment també, i estan amb uns preus una mica com... Jo a vegades per una pinta foten una pinta seria el got gran,
sí.
Poden arribar a cobrar 5,5 euros, 6, i a vegades és una mica exagerat, però bueno, estàs prenent una cosa molt exclusiva, són d'importació. Nosaltres tot això no tenim aquesta història, nosaltres el fabriquem aquí, envasem aquí, o sigui, es mou la cervesa, estic fent un càlcul així a ull, però igual es mou 8 metres des de que la fabriques fins que la serveixes. Clar, tot això ens permet posar un preu bastant més raonable de lo que tindran altres puestos, i jo d'això estic content. Va més d'un... la gent, ningú ens ha dit, no he trobat encara, potser t'ho dirà l'Àxel, no ho sé, que hagi dit, hosti, que car és això, jo no hi torno, no sé. Mm-hmm. No sé què dius tu, Àxel.
Doncs, evidentment és un pèl més car que la cervesa convencional, però la gent no... Vull dir, li dona... Jo crec que paguen el que veuen. Entens el que vull dir?
Sí, la qualitat del que veuen, no, Àxel?
Sí, vull dir... Sí. No és un preu exageradament car, ni molt menys.
Vaja, que el bon bevedor de cervesa no és el que en veu molta quantitat, sinó que la sap assaborir.
Sí, clar, home, sí. I tant. Això és el que deia abans en Manel del tema dels vins, que és el mateix, una cervesa bona també s'ha de degustar i se li han de trobar els aromes... i tot el rotllo aquest,
no? No sé si a vegades tenim una imatge molt tòpica del consum de cervesa.
Sí.
D'allò dels vasos que vinga folga, com diria aquell. Sí. I ara, diguem-ne que el que proposeu vosaltres és anar una miqueta més enllà del simple fet de beure cervesa i de passar la set bevent cervesa, no?
Sí, però el client en el moment que la tasta ja m'ho diu això normalment. Diu, aquesta cervesa no és per prendre així ràpid, és per degustar-la. I dic, sí, és que és així.
Em sembla que ens ha quedat sense contestar la pregunta de l'escuma. Si ens agrada molta escuma o poca escuma en el vas de cervesa, si és que hi ha una manera de servir que és la manera ortodoxa, o si això també va molt, depèn dels gustos de qui va.
No, nosaltres la servim gairebé sempre de la mateixa manera. I sí, ha de tenir escuma, no molta, bueno, més aviat ha de tenir crema, que és diferent que escuma.
Quina diferència hi ha, Àxel?
Que l'escuma és quan tu tires la cervesa, i queda com aquell barret, no? Com,
sí,
que és com que... una espuma inflada.
Plena d'aire.
Sí, però això no. Llavors després, un cop tens aquesta escuma, amb el sortidor hi ha un punt que surt crema i la vas tirant i va traient aquesta escuma i queda tota la crema només.
Ah, o sigui que s'ha de saber fer això, eh?
Sí, una mica sí. Però no és gens difícil, eh?
No. Qüestió de pràctica demà?
És sí. Pràctica, sí. Però no és algo, aviam, no... No s'ha hagut d'estudiar cap enginyeria. Ni... Vull dir, ens un dia ho sabries fer perfectament.
Joan, algunes qüestions que encara ens quedin per comentar.
Sí, bàsicament, una cosa que crida bastant l'atenció quan estàs aquí al local, i més quan tenim la porta de l'obrador oberta, és l'olor. Clar, aquest local fa olor a cervesa. A cervesa que s'està fent, Marc.
Sí, a més ara mateix justament s'està fermentant, li queden encara 5 dies, una cervesa que traurem finals de juny, que és justament l'època de Corpus, Sant Joan, que aquest any van seguits, bàsicament, i és una cervesa que va agradar molt quan la vaig fer la primera vegada per als amics, i és una cervesa amb flor de Sant Joan, ni més ni menys, que és la gran novetat.
Caram!
D'això no ho trobes. Ja t'asseguro que aquesta serà la primera i única cervesa amb flor de Sant Joan. Ara m'acaba d'arribar la remesa de flor de Sant Joan, i ara ens dedicarem a acabar d'afinar la cervesa aquesta.
Com es dirà?
Bueno, aquesta és ben òbvia, es diu Flor de Sant Joan Blonde Ale. Uh-huh.
Les cerveses es poden aromatitzar, Marc, si es pot dir així? Sí?
Bueno, el principal aromatitzant de les cerveses és el llúpol, això està clar. El llúpol és el que dona l'amargor, el sabor, o sigui el gust, i l'aroma de la cervesa. Això, faré el símil que li faig a tothom, és com quan tu fas un te. Tu tens aigua i tu introdueixes unes herbes, les deixes un minut i obtens una aroma potser una mica aromàtica, però que no te gusta res. Llavors ho deixes 3 minuts i ja comença a tenir més gust. I ho deixes 5 minuts i llavors ja t'has passat i ja és amargant. No? Sí. Bueno, pues el llúpol fas exactament el mateix. Durant una hora, 70 minuts exactament, vas bullint llúpol. El primer que fiques, és a dir, s'estarà 70 minuts a dins, sí, és el que donarà tota l'amargor a la cervesa, pràcticament tota. Després pots anar afegint en diferents moments i quan més tard el fiquis, menys amarg, més aroma o més gust li dones a la cervesa. Uh-huh. Total, que el primer aromatitzant de la cervesa és el llúpol. A partir d'aquí hi ha invents mils. Els reis ara mateix en això, bueno, primer eren els belgues, són els que fan més cerveses amb fruites, amb, sobretot amb maduixes, amb cireres, amb préssec, bueno, fan mil històries, eh? Però ara els americans s'han posat molt les piles i aquests fan barbaritats, eh? Vull dir, jo he provat moltes cerveses americanes, que són les que ara mateix m'agraden més a mi, de la costa oest americana, de San Diego, Califòrnia, Los Angeles, de tota aquella zona d'allà, i bueno, jo he provat una cervesa que es diu pastís mexicà, que portava chilis i xocolata, però xocolata pura, eh? Vull dir, no una malta que recorde xocolata, sinó grans de xocolata i trossos de chili picant, al qual t'estàs prenent una cervesa que te gusta pastís de xocolata picant. Tot, i a partir d'aquí, de tot, eh?
Totes les variants possibles.
Tot, o sigui, fan una autèntica barbaritat. Home, hi ha altres que ja són així, per exemple, al novembre hi ha una cervesa molt que surt moltíssim als Estats Units i que aquí també farem, ja ho avanço, és una pumpkin ale, és una cervesa feta amb carbassa.
Doncs tindrem ocasió de parlar-ne quan sigui l'hora. Hem arribat a les 11. A la Mercè, els germans Neumann, en Manel, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Gràcies, en Jordi López, també al control de la mòbil. Notícies, 5 minuts, tornem a ser aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.